5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb el seu equip habitual, el Toni Olivella, que porta les màquines, el Marc Pujol, que ajuda, i la Goretti Martínez, que és la que porta els ordinadors. Ja sabeu, 5 efemèrides a la setmana, 5 músiques que acompanyen cadascuna d'aquestes efemèrides, i per començar una música. Una música que avui parla de nostàlgia. El títol de la cançó és Com fa tants anys, però no és ben bé una nostàlgia de la història, sinó la nostàlgia personal, i la canta el Santi Vendrell. Per tant, comencem amb aquest Com fa tants anys, Santi Vendrell.
Tu volies fugir del seu costat. Em vas dir que la vida no era un pecat, que volies sentir-la, que volies ser lliure per retrobar la veritat. Saps que ahir vaig sentir com xiulava un ocell al meu balcó de bon matí. Sembla estrany, tan senzill que és viure com ell, i ens hem de perdre en un món absurd com fa tants anys. Fes-me cas i no et deixis vèncer per tot. Temps et faci oblidar, però no oblidis mai. La vida és un llibre de paraules gastades, de llibres sense fulls. Saps que ahir vaig sentir com xiulava un ocell al meu balcó de bon matí. Sembla estrany, tan senzill, que és viure com ell, i ens hem de perdre en un món absurd com fa tants anys. No sabria què dir-te del teu enyor. Molts cops tens que triar i no saps anar enlloc, però triïs el que triïs, no miris mai enrere, doncs sé que això fa plorar. Saps que ahir vaig sentir com xiulava un ocell al meu balcó de bon matí. Sembla estrany, tan senzill que és viure com ell, i ens hem de perdre en un món absurd com fa tants anys.
Tres de maig de 1949. El dia que els nord-americans llencen a l'espai el seu primer coet sonda, que no n'hauríem de dir espaial, bé, és igual, el que bategen amb el nom de Viking i que arribarà a uns 80 quilòmetres d'altitud. De fet, però, la producció de coets, ara explicaré aquesta introducció una mica estranya, la producció de coets als Estats Units comença abans de la Segona Guerra Mundial, de la mà d'en Robert Goddard, que crea motors de combustible líquid, però no acaben de trobar-hi el kit. I quan s'acaba la Segona Guerra Mundial, com que els alemanys estan derrotats i els alemanys no han tingut temps de llançar la seva gran producció de coets V2 sobre Anglaterra, doncs els aliats ho capturen, els americans se n'emporten un bon feix, una bona quantitat, i se'ls emporten cap als Estats Units. I aleshores comencen, l'any 1945, comencen a estudiar aquella tecnologia i, naturalment, la tecnologia, els coets, avança molt. Però deia que els coets espaials, que no sabem si ho eren, si no ho eren, perquè, evidentment, hi ha una intenció militar al darrere, és a dir, aprofitar tot allò que han pogut caçar dels alemanys. Però, al mateix temps, com que teòricament arriba un temps de pau i s'ha de fer investigació científica, doncs també es comencen a plantejar finalitats científiques com ara l'estudi de l'alta atmosfera, la predicció del temps i aquestes coses que, clar, necessiten també d'algun coet que enviï els aparells cap allà dalt, no? Llavors, què passa aquí? Doncs que l'exèrcit finança el laboratori de propulsió dels motors aquests de combustible líquid i creen un coet nord-americà abans de que arribin els V2, el Corporal, però que fan volar l'any 45, però amb finalitats, diuen, amb finalitats científiques, però en realitat el que estan buscant és un míssil de més abast i potència amb finalitats militars, i allò no va. Però quan incorporen els V2, quan comencen a estudiar la tecnologia dels V2, diuen, carai, això sí que va bé, perquè tenen potència, no? Però clar, el número de V2 és limitat. I el 1946, quan ja veuen que bueno, estan fent proves i van gastant coets, opten per fer un altre coet, l'Aerobi, que no dona totes les prestacions que li reclamaven i, per tant, es diu, escolta, tu, va, deixem-nos estar de punyetes amb el que hem après dels V2, anem a construir el nostre propi coet, anem a dissenyar un coet que tindrà una sola etapa, és a dir, no hi haurà això que fan ara, que primer és una etapa, després una altra i tot això, i que sigui capaç d'emportar-se doncs 300 o 400 quilos de material a, com a mínim, 152 quilòmetres d'altura. El senyor Milton Rosen, que és l'autor d'aquest projecte, el bateja com a Viking, i diu, bueno, aviam, la companyia Glenn Martin, que ens construeixi els coets, per dir-ho així, mentre que la Reaction Motors, dues companyies americanes molt vinculades al Departament de Marina de l'Exèrcit, la Reaction Motors ens construeixi els motors. Totes dues empreses diuen, bueno, pues sí, vale, endavant. Escolta, doncs mira, hauríeu de fabricar-ne un contracte, fan un primer contracte per fabricar 10 coets. El que busquen, què busquen els promotors de tot això? Que el motor sigui més petit i que el coet continuï tenint empenta. Se'n faran dues versions d'aquest coet. Se'n dissenyaran i se'n faran dues versions. La primera, dita llarga, és un coet que fa 15 metres de llarg, pesa 4 tones i mitja, mentre que la segona etapa, que serà l'etapa curta, el coet només farà uns 13 metres, pesarà la meitat, però serà molt més potent. I serà molt més potent perquè el motor serà substituït per un motor d'etanol i oxigen líquid que permetrà doncs, alleugerir el dipòsit de combustible i, per tant, fer que allò pugui tirar amunt. Com diem, el contracte original preveu fabricar 10 coets, al final, però, seran 14. Els 10 primers destinats a fer, doncs, això, experiments a l'espai, i els dos últims, 10 que seran 12, i els dos últims destinats clarament amb qüestions de tipus militar, no? Per què? Perquè la cursa a l'espai encara no ha començat i la cursa a l'espai serà l'excusa per poder fer tot això. El primer Viking, com ja hem dit a la presentació d'aquesta efemèride, es llença el 3 de maig de 1949 des de la base de White Sands i fracàs total. No arriba, sí, a 80 quilòmetres, però s'atura la propulsió abans d'hora i, per tant, el coet fa figa. Hi hauran encara més versions llargues, la segona tornarà a ser un fracàs, la tercera serà també un fracàs perquè, a més, afegirà problemes d'inestabilitat, però a la quarta anirà la bona, el quart coet arribarà als 80 quilòmetres d'alçada i, per tant, serà un èxit, però que ràpidament serà superat per el cinquè coet que es llença, encara de la versió llarga, que arribarà a 174 quilòmetres d'alçada. Llavors, aquí entren amb una mica d'eufòria i el sisè coet també torna a ser un fracàs, però aquest ja no perquè no arribi o perquè li falli el motor, sinó perquè no té estabilitat, és a dir, perd la direcció i per contra d'anar amb un bavall, no? El darrer de la versió llarga, en canvi, arribarà a 219 quilòmetres, serà un èxit perquè és un nou rècord d'altitud i això ja va bé. I llavors és quan es plantejaran la versió curta, que, ja dic, serà més petita, però que arribarà fins als 250 quilòmetres sortint de l'atmosfera, poguent tornar a l'atmosfera, fent fotografies i tal, i que llançarà l'últim dels seus coets el 4 de febrer de 1955, passant després a ser la primera etapa de la llançadora Vanguard, que aquesta sí que ja té voluntat espacial. I ja que parlem d'uns coets que teòricament havien d'anar a l'espai, una persona, un cantant català que volia anar a l'espai, que volia anar al cel i tot això, era Encisa. I Encisa va fer una cançó, una mica esbojarrada, una cançó que parla de Des de la Lluna. És aquesta que us proposem per completar aquest repàs als coets Viking nord-americans. Encisa, Des de la Lluna.
Des de la lluna faig volar coloms, em menjo la pruna, em menjo els torrons. Des de la lluna et vull veure venir, orelles de punxa i un pirulí. Esclata el Big Bang al fons del cervell, carret de bombers. Ocells nuclears, màquina del temps. Des de la lluna, tisora i paper, i una supercorda per lligar-ho bé.
Cinc a la setmana.
4 de maig de 1927. El dia que es funda, el dia que s'aproven els estatuts de l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, que amb el temps serà la que atorgarà els premis Òscar i continua atorgant els premis Òscar en aquell país. Però l'Acadèmia aquesta de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood és alguna cosa més. De fet, arrenca, passa pel cap de Louis Mayer, el director general de la Metro-Goldwyn-Mayer, perquè el que està intentant, el cinema ha entrat en una etapa conflictiva, perquè bueno, s'han de fer pel·lícules, les condicions de treball no són les més adequades, i comença a haver-hi inquietud i conflictes laborals amb els sindicats. El Louis Mayer aquest diu, escolta, creem una organització que faci de mitjancera i així deixarem de banda els sindicats i de passada millorarem la imatge del cinema. Ell té la idea aquesta, es troba amb l'actor Conrad Nagel, amb el director Fred Niblo i amb el cap de l'Associació de Productors dels Estats Units, Fred Betson, i els hi planteja aquesta idea, una idea que seria fer un banquet anual i de socis i fer una societat, vaja, i limitar la pertinença a l'organització a les persones implicades en les 5 branques que ell considera fonamentals, i que són els actors, directors, escriptors, tècnics i productors, perquè al final resulta que hi ha gent que planteja una vaga sense tenir cap mena d'incidència, en el fons, no? Vist això i vista l'acceptació per part d'aquests tres membres, el Mayer decideix reunir 36 persones en un banquet a l'Ambassador Hotel de Los Angeles el dia 11 de gener de 1927, on els hi presenta la idea, curiosament batejada de la idea de la International Academy of Motion Pictures Arts and Science, és a dir, li dona caràcter internacional, i els hi diu que tots ells, per real decret, són declarats fundadors. Molt bé. Llavors comencen la preparació dels estatuts, i com dèiem al començament, el 4 de maig de 1927, aquests estatuts són aprovats oficialment, curiosament amb la retirada de la paraula internacional, i dos dies després es farà la primera reunió oficial, on ja es començaran a elegir càrrecs. Douglas Fairbanks, l'actor, serà triat com a primer president i Fred Niblo com a primer vicepresident de l'entitat. Hi ha una llista en aquell moment de 230 persones que s'hi apunten i que diuen que val, que d'acord, sí. I el primer que fan és atorgar una menció honorífica a Thomas Edison com un home que ha contribuït molt a la indústria del cinema i crear justament aquests cinc grups de gent, els productors, repeteixo, els actors, els directors, els escriptors i els tècnics, que amb el temps doncs, apareixeran més grups, però que són els que, diguem-ho així, ens tallaran el bacallà. Nosaltres coneixem l'acadèmia per la concessió dels Oscars, però, com dèiem, al començament això tenia una clara inspiració sindical. Però lentament se'n van adonant de que no cal, de que si, com que allà remenen molts calés i tot això, l'organització es va allunyant dels arbitratges en benefici dels actes, diguem-ne, de promoció, els premis al mèrit. I al maig del 1928 es plantejaran la construcció o la constitució d'uns premis amb una cerimònia de presentació i tal, i el mateix mes de juliol de 1928 s'aprovarà doncs, la llista de 12 premis, allò, la millor pel·lícula, el millor actor, el millor tal, amb un sistema de nominació, un sistema de selecció i votació que amb el temps es convertiran en el que són avui, els Oscars. Es farà un sopar de gala, precisament la primera vegada que es fa, doncs els actors, el guanyador, el millor actor, no hi és perquè ha tingut de marxar per un rodatge, vull dir, hi ha algunes d'això, però amb el temps ho han anat polint i així ho tenim avui en dia. Però el que m'agradaria destacar és que l'acadèmia no només es dedica a fer els Oscars, té altres activitats en aquest camp. Per exemple, el 1929, conjuntament amb la Universitat del Sud de Califòrnia, crea la primera escola de cinema dels Estats Units, incorporant el mateix Douglas Fairbanks, el president, no? Però també el director Cecil B. DeMille, el director Griffith, l'Ernst Lubitsch, el Darry Sanook, l'Irving Thalberg, és a dir, tota una colla de gent amb això per poder tenir una indústria del cinema allò important. A partir del 1934 es dedica a publicar escriu Achievement Records Bulletin, és a dir, la base de dades, per dir-ho així, de totes les pel·lícules que es fan i el directori anual d'actors, i també entra en l'aspecte tècnic. El 1938 es crea un Consell de Ciència i Tecnologia per, diguem-ne, verificar i aconsellar o desaconsellar les incorporacions que es puguin produir al cinema amb una colla de 36 comitès tècnics sobre temes tan diversos com la gravació del so a la conservació de les pel·lícules. No? A part d'això, però, també hi ha premis de promoció, els premis Governor, a la vida de tota una vida dedicada al cinema, els premis científics, els premis dels estudiants, la gestió de la biblioteca. És a dir, que hi ha tota una feina paral·lela en el món del cinema d'això que ara en diem l'Acadèmia dels Oscars. I això és el que jo volia destacar justament avui, el 4 de maig, quan fa l'any 1927 es fundava aquesta acadèmia que avui encara ens fa somriure, somiar i mirar pel·lícules. I clar, no podíem triar qualsevol pel·lícula, qualsevol tema. Havíem de triar un tema d'una pel·lícula i hem triat el tema que canta la Dulce Pontes i que és ni més ni menys que el tema d'amor de la mítica, ja mítica, encara que no té tants anys com això, la mítica pel·lícula Cinema Paradiso. Tema d'amor de Cinema Paradiso interpretat per la portuguesa Dulce Pontes.
Fantasia, num
5 de maig de 1941, el dia que l'emperador etíop Haile Selassie entra triomfalment a Addis Abeba un cop restablert com a negus d'Etiòpia. Haile Selassie era, es deia, en realitat, Tafari Makonnen, era fill del governador Ras Makonnen, que, quan mora a l'any 1906, deixa els fills sota la tutela del que aleshores era l'emperador d'Etiòpia, Menelik II, i el Menelik II els acull i els hi dona una educació occidental, especialment el Tafari, el que després serà l'emperador, aprofitant que en aquell moment està arribant el ferrocarril i els colonitzadors cristians francesos hi va fent. Quan, de tota manera, el Tafari té un germà gran, que és l'encarregat o és el que destinat a ser successor del governador, però quan aquest es mor el 1907, amb ell el fan governador de la província de Sidamo i l'envien cap allà. Però l'emperador està greument malalt i el noi decideix tornar a Addis Abeba per posar-se a costat de l'emperador, per cuidar de l'emperador, i allà es veu embolicat en les intrigues per la successió, perquè ja veuen que l'emperador està fotut, que s'ha de morir, està incapaç de parlar i de moure's, i al final arriben a un pacte, posen un regent, posen com hereu el cosí del Tafari, el Iyasu, i amb ell el fan governador del lloc on havia sigut governador seu pare, la província de Harargué, el 3 de març de 1910. Però posen una clàusula de manera que ell no, hi ha cap no té cap possibilitat d'aspirar al tron imperial. Però ell tampoc ho vol. Se'n va cap allà, cap a la província aquella, i durant uns anys, reforma l'administració, la modernitza i totes aquestes coses. Amb el temps, però, les relacions entre ell i l'emperador Iyasu aquest es van deteriorant perquè l'emperador Iyasu s'acosta a l'islam i s'acosta als musulmans. I recordem que Etiòpia era cristiana, no catòlica, però sí cristiana. I aleshores entra en un cert enfrontament amb el Tafari i en un moment determinat li vol prendre el càrrec. El Tafari es nega a deixar-se'l prendre i sense voler, sense que ell en sigui conscient, promou un cop d'estat contra Iyasu, que serà destituït el 27 de setembre de 1916 per haver-se passat a la religió islàmica i, per tant, haver apostatat. Les potències occidentals donen suport al moviment i la cosa acaba amb l'Iyasu aquest fora. Llavors ens posen com a emperatriu a la filla de Menelik, del Menelik II, el seu ditú, la seu ditú més ben dit, i amb ell, amb el Tafari, el fan príncep hereu i regent de la corona. Ell exercirà el títol de negus fins que el 2 d'abril de 1930 mori l'emperadriu i ell sigui coronat emperador el 2 de novembre d'aquell mateix any, amb el nom ja de Haile Selassie I. Ell seguirà la política modernitzadora de Menelik, farà entrar l'Etiòpia a la Societat de Nacions i el país anirà avançant. Però arribarà diguem-ne, les prequeles de la Segona Guerra Mundial amb la invasió italiana d'Etiòpia. Com que Etiòpia està a dintre de la Societat de Nacions, el Haile demana a la Societat de Nacions que freni Itàlia, la Societat de Nacions mira cap a una altra banda, el Haile se'n va a veure a Gran Bretanya i li diu, escolti, miri, ajudi'ns, vostè que és una potència colonial, que té tot al voltant les colònies i tal, i els anglesos diuen, no, és que estem negociant amb Itàlia i tal. I per tant, el que acaba fent el Haile Selassie és dimitint i marxant. Marxant, se'n va cap a Europa, s'estableix a Gran Bretanya, fins que a l'any 1941, quan esclati la Segona Guerra Mundial, allò en plan seriós, els aliats reconqueriran el país i li permetran, com dèiem a la introducció, el 5 de maig de 1941, retornar al seu país, entrar a Addis Abeba i ser proclamat el negus, el rei, l'emperador d'Etiòpia. Allà hi regnarà sense problemes fins al 1960, quan un hereu seu, la Saf Bosen, un fill seu, intenti un cop d'estat i ell, doncs, es torni més de dretes, per dir-ho d'alguna manera, i es posi enfront dels règims africans radicals, com ara l'Egipte de Nasser o el Congo de Lubumba, i lluiti per mantenir, diguem-ne, Etiòpia cap a l'Àfrica moderada, dintre de l'Àfrica moderada, fins i tot creant l'organització de la Unitat Africana que tindrà la seu a Addis Abeba. Però l'any 1962, l'expansió d'Etiòpia farà que s'annexioni Eritrea i comenci la guerra d'Eritrea, que portarà molt desgast al país i que farà que el 1974 els militars vagin a veure l'emperador i li diguin, escolti, faci el favor, apartis, i nosaltres agafarem l'autoritat, i així ens ho fan, i és destituït així formalment el 18 de setembre de 1973, es dissol el Parlament, es proclama la llei marcial, i a partir d'aquell moment manen el general Benti i el coronel Mejistu, i de fet l'emperador queda allà, però com a figura decorativa, fins que morirà a la presó el 27 d'agost de 1975. I com que l'emperador d'Etiòpia era l'ídol dels rastafaris, dels que canten el reggae i totes aquestes coses, doncs ens sembla... De fet, fixeu-vos que estem parlant de rastafaris, perquè tafaris, ras, són els amants de tafari, o els seguidors del tafari, no? Encara que ells en realitat estiguessin al Carib. Per això hem triat una cançó del Bob Marley, que es diu El cant de l'home rasta, Rastaman Shan. Aquí teniu, doncs, Bob Marley and the Wailers. Thank you. 6 de maig de 1937. El dia que a Lakehurst, a Nova Jersey, s'incendia el dirigible Graf Zeppelin, provocant la mort de 34 dels passatgers que hi anaven a bord. De fet, l'incendi aquest podríem dir que és el certificat de defunció dels Zeppelins. Uns Zeppelins que, evidentment, són fills dels globus aerostàtics que, bueno, s'havien començat a fer funcionar durant el segle XVII i XVIII, però que al segle XVIII, a finals del segle XVIII, ja es comença a plantejar com que no vagin només portats per l'aire, sinó poder-los dirigir. De fet, el 1784, el francès Jean-Pierre Blanchard hi posa i incorpora un propulsor manual, amb el qual aconseguirà el 1785 creuar el Canal de la Mànega amb un globus, que porta ales i porta un timó com si fos un ocellot. Però, clar, arriba l'època de les màquines, el segle XIX, i això s'ha de notar. El 1852, un altre francès, Henri Giffard, fa un vol amb un dirigible propulsat per una màquina de vapor. El 1883, el Gaston Tissandier hi aplica un propulsor elèctric. I al final, el 1887, un colombià, Carlos Albán, donarà el tom en aquests globus aerostàtics dirigits o globus aerostàtics impulsats, sigui per força de l'home, sigui per força de la llum o per força del vapor, és igual, creant un globus aerostàtic que té una envoltura metàl·lica per fora, que així això li permet no tenir problemes d'estabilitat o de seguretat, però que ell es veu incapaç de desenvolupar i regala la patent a Ferdinand von Zeppelin, a l'alemany, el comte Ferdinand von Zeppelin. I aquest començarà el que podríem considerar l'època d'or del dirigible, per construint els seus primers dirigibles rígids. El dirigible tindrà una estructura bàsica fonamental i cilíndrica d'alumini, estarà protegida per roba i a dintre tindrà cèl·lules, celdes amb gas separades entre elles i llavors a la part de sota portarà aletes, a la part de darrere portarà aletes pel control i a la part de sota dues gòndoles, dos afegits enganxats allà grossos perquè a dintre hi pugui anar la tripulació i ocasionalment els passatgers. Aquest és l'esquema que tots tenim, la imatge que tots tenim del Zeppelin, aquella mena de puro immens que flota en l'aire i que sota pengen les dues cabines. Els italians, d'entrada, això té un ús militar. Seran els italians el que el 5 de març de 1912 estrenaran els primers dirigibles en la guerra que tenen amb els turcs a Líbia per poder, diguem-ne, veure des de l'aire les línies enemigues i, per tant, informar els seus exèrcits d'on està l'enemic, diguem-ne, no? Però serà a la Primera Guerra Mundial quan això agafarà tota l'empenta perquè s'ha de compensar la força naval britànica i els alemanys no pararan de desenvolupar els dits Zeppelin, adaptats a les coses militars, però també adaptats al transport de passatgers. De fet, els britànics són els primers que el 2 de juliol de 1919, un R-34 britànic, perquè cadascú va construint el seu Zeppelin, creua l'Atlàntic en doble direcció amb un total de 183 hores. Però és Alemanya que construirà els Zeppelins aquests, primer, que van començar amb el número 1, el primer que es va construir, i tots anaven tenint, veureu que darrere de cada Zeppelin hi ha unes lletres LZ, que vol dir el Zeppelin, número 1, 2, 3, i construeixen el Graf Zeppelin 127, que és un dirigible de passatgers que tindrà una important innovació perquè utilitzarà el gas com a combustible, la qual cosa li permet augmentar la velocitat, rebaixar el pes i, per tant, fer viatges molt més llargs. De fet, aquest Graf Zeppelin 127 és el primer que donarà la volta al món sense tenir problemes. I això portarà una certa eufòria al sector, tothom fa anar els dirigibles tal com volen, però comencen a haver-hi accidents per imprudència. I tothom, diguem-ne, es va encongint una mica, només els alemanys, i els alemanys estan tan convençuts que fan dos grans Zeppelins, l'LZ-129 Hindenburg i el 130, el Graf Zeppelin 2, i aquest el Hindenburg, que és el primer que es posa en marxa, és una bèstia de 250 metres de llarg i 40 de diàmetre que pot anar fins i tot a 135 km per hora. Té capacitat per 50 passatgers i 60 tripulants, fa el seu primer viatge el 4 de març de 1936, però amb l'inconvenient que els americans no li venen a l'heli que hauria d'anar dintre i l'ha d'omplir amb hidrogen, la qual cosa complica les coses. I, efectivament, el 6 de maig de 1937, el Hindenburg, que ha acabat de creuar l'Atlàntic, arriba a la base de Lakehurst, allà ha d'esperar perquè hi ha una tempesta amb llamps i drons, i quan al final s'acosta al lloc on amarren el Zeppelin, doncs hi ha un foc de Sant Elm a bord del Zeppelin, s'encén el Zeppelin, l'hidrogen explota, en 32 segons la cosa se'n va a fer punyetes, cau tota l'estructura, que aixafa a la tripulació i els passatgers, només n'aixafarà 35 per sort perquè es trenquen els dipòsits d'aigua i això salva bastanta gent. Vist el desastre, el Hitler farà tancar ràpidament la flota de dirigibles comercials. I com que molta gent va descriure aquella història del Hindenburg, perquè hi ha una filmació, fins i tot això està filmat, com una gran bola de foc, hem recordat que hi ha una cançó típica de la discografia o de la música nord-americana, que és el Great Balls of Fire, allò, grans boles de foc, i hem buscat no la versió tradicional, no la versió tradicional del rockero, sinó una versió que també manté el ritme rockero i tal, de la popular i folklòrica Dolly Parton, d'aquesta cançó que porta per títol, com ja he dit, Great Balls of Fire. Per tant, aquí us deixem Dolly Parton, Great Balls of Fire.
Scrape balls of fire. I love that love 'cause I thought it was funny.
7 de maig de 1910, el dia que el popular cometa Halley fa un dels seus passis a prop de la Terra i assoleix el que és el punt més proper a la Terra de la seva trajectòria, el que anomenen els científics el periheli. De fet, el cometa Halley, i en general tots els cometes, són cossos que giren a la seva bola, que fan una òrbita per dintre de l'univers i que, per tant, passen per uns determinats llocs. I si aquests llocs coincideixen amb el sistema solar nostre, doncs veiem quan aquests cometes travessen el cel. De fet, el cometa Halley és un cometa gran, és un cometa brillant, que orbita més o menys cada 76 anys de mitjana. Va ser observat per primer cop a l'any 467 i, de fet, consta en el... hi ha un tapís en el qual està dibuixat el pas d'aquest cometa, el tapís de Bayeux. Per què? Perquè el 1066 va fer un segon passi i en aquell moment els exèrcits de Guillem el Conqueridor estaven atacant o conquerint Gran Bretanya i ho van representar també a les il·lustracions de l'època. El 1456 va haver-hi un altre passi del cometa aquest, el papa Cali, amb repercussió perquè el papa Calix III, com que va veure que coincidia amb la invasió dels turcs de tot el que és la península balcànica, va dir que el cometa venia perquè era l'expressió de que Déu estava enfadat i que tothom havia de resar molt i totes aquestes coses. Bé, de fet, llavors apareix, és quan apareix el personatge, fins aquell moment, evidentment, no té nom el cometa, i apareix el personatge d'Edmund Halley, que és qui publica un llibre fa càlculs, gràcies al seu amic Newton, que li explica la teoria de la gravitació, fa càlculs i dedueix que el cometa que havia passat a l'any 1531, el del 1066, el del 1456, el del 1607 i el del 1682 eren el mateix cometa. Explicava, doncs, que el cometa feia aquesta òrbita el·líptica, que tardava 36 anys, i 76 anys, i feia la predicció de que el 1758 tornaria a passar. La cosa va quedar així, fins que el 1757, amb Halley ja mort, tres francesos, Lalande, Reine Lepot i Clairaut, van fer càlculs perquè, clar, quan el cometa passa a prop d'un gran planeta com pot ser Júpiter o com pot ser Saturn, la força d'atracció de Júpiter o la força d'atracció de Saturn el frena. I, per tant, aquests nois van calcular que el pas per a prop de Júpiter retardaria 518 dies el passi del cometa i quan passés per Saturn ho retardaria 100 dies. Conseqüència, la previsió que havia fet Halley de 1758 es va corregir a la llargada fins al 1759, calculant que seria cap al mes d'abril. Quan, efectivament, el cometa va reaparèixer al cel el desembre de 1758 i el 13 de març de 1759 va passar pel punt més proper, tothom va dir, doncs el Halley tenia raó, i va ser aquell moment en què la comunitat científica va acordar batejar aquell cometa com a cometa Halley. El 1835 va tornar a passar, sense pena ni glòria, però, en canvi, el 1910, aquesta data que avui commemoràvem, que dèiem el 7 de maig de 1910, el passi del cometa Halley va tenir importància perquè es va fer una predicció de que passaria molt a prop de la Terra, que la Terra entraria dintre de la cua del cometa i al final doncs, encara prendríem mal i seria la fi del món. Va ser una teoria que va córrer aquelles èpoques, però al final tot va acabar amb una gran pluja d'estrelles fugaces. El cometa encara ha tornat a passar una altra vegada, va passar el 1985, i el 1985 val a dir que ja l'estàvem esperant. Els soviètics van enviar dues sondes a veure'l, la Vega 1 i la Vega 2, els europeus vàrem enviar la sonda Giotto, que es va aprofitar de les informacions que havia proporcionat les dues sondes soviètiques per passar o per anar fins a 600 quilòmetres, només a 600 quilòmetres del cometa, treure'n fotos i mostrar a la superfície amb uns guèisers de gas i tot això. I després també els japonesos hi van enviar una altra sonda, la sonda Suisei. Els americans van voler ser més ambiciosos, van enviar-hi el transbordador espacial Challenger amb intenció de retransmetre en directe des d'allà una classe d'una professora que s'havia fet astronauta explicant els cometes, però però amb la mala sort de que al enlairar-se aquest transbordador, el Challenger, va tenir un accident, una avaria, en la qual va explotar i va morir tota la tripulació, inclús aquella mestra. I val a dir que ara haurem d'esperar bastant perquè el primer pas del planeta, del cometa Halley per al nostre planeta, es produirà el 28, diuen, el 28 de juliol de l'any 2061. És a dir, falta temps. Mentrestant, si voleu, podem escoltar una cançó que ens dongui, que ens ajudi a pensar en tot això, i hem triat la cançó de la pel·lícula Pinocho, aquella que busca una estrella, When You Wish Upon a Star, que té una versió magistral, el gran, l'incomparable, l'immens, el sensacional Louis Armstrong, que és amb la que acomiadarem aquest programa. Però abans, deixeu-me que, en nom del Toni Olivella, del Marc Pujol i de la Goretti Martínez, i en el meu propi, de Francesc Morgades, m'acomiadi una setmana més de vosaltres, us emplaci la setmana que ve a rememorar, a repassar i a explicar 5 efemèrides més a la setmana, el 5 a la setmana. Però avui acomiadem aquest programa, doncs, amb Louis Armstrong i When You Wish Upon a Star, de la pel·lícula Pinocho. Fins la setmana vinent.
When you wish upon a star, makes no difference who you are, anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do, fate is kind. She brings to those who love the sweet fulfillment of their secret long. But in like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. Mama, when you wished upon a star, your dreams come true. Secret long, yes, like a boat out of the blue, fate steps in and sees you through. baby, when you wish upon a star, your dreams come true. When you wished upon a star, makes no difference who you are, your dreams are gone. Ba-ba-bo, yes, true.
Cinc a la setmana, amb Francesc Murgades.